Bon divendres, són les 8. Comença el Supermatí.
Bon dia, avui és el dia de l'equinoxi de primavera. A les 3:46 minuts de la tarda arriba la nova estació de l'any.
Bon dia, és divendres 20 de març del 2026. A Fontanilles ha sortit el sol quan faltaven 9 minuts per les 7 i estan ara a una temperatura de 6 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que el context de conflicte internacional agreujat durant les últimes setmanes pot tenir conseqüències indirectes per a les empreses del Baix Empordà. I també que la Bisbal d'Empordà construirà una bassa de laminació al Rec de Raig per reduir el risc d'inundacions. I també que Pals acull la primera jornada comarcal de dansa urbana. A l'entrevista d'avui parlarem amb Carmen Crespo, CEO d'Itinera, qui ens explicarà la tercera convocatòria que impulsa el festival per impulsar artistes rurals. I per acabar el Supermatí i també la setmana, tindrem de nou Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, qui ens porta, com sempre, consells i recomanacions sobre bona alimentació i hàbits saludables. Això però serà d'aquí una estona. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 20 de març, aquí al Baix Empordà. I saludem a la Maria Alsina, bon dia.
Hola Joan, bon dia.
Els docents han tallat l'autopista Girona aquest dijous, ahir, en el quart dia de vaga del sector educatiu.
Aquesta ha estat una jornada de protesta que també ha afectat altres comarques i que ha tingut especial incidència a l'entorn de la ciutat de Girona. La mobilització ha començat a primera hora davant del pavelló de Fontejau, on els participants han portat taules i cadires d'aula per visualitzar les condicions amb què treballen cada dia i des d'allà s'han acabat desplaçant en grup cap als accessos de l'autopista.
Més de 70 persones han assistit a la jornada impulsada per la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament de Palamós amb l'objectiu d'apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial local.
La sessió ha servit per mostrar casos pràctics d'empreses del Baix Empordà que ja han començat a incorporar aquesta tecnologia i per escoltar la ponència de l'expert i divulgador Genís Roca.
I el context de conflicte internacional agreujat durant les últimes setmanes pot tenir conseqüències indirectes per a les empreses del Baix Empordà.
Sí, especialment en aquells sectors que depenen de les importacions o del transport en un escenari marcat per la incertesa econòmica. Algunes empreses poden veure afectada la seva activitat si depenen de productes que arriben de zones de conflicte o de rutes comercials que es poden veure alterades, fet que pot provocar retards o dificultats en el subministrament.
I la Bisbal d'Empordà construirà una bassa de laminació al Rec de Raig per reduir el risc d'inundacions.
Aquesta actuació respon a una problemàtica històrica del municipi que vol millorar la seguretat davant episodis de pluja intensa. El projecte compta amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua i es preveu que estigui enllestit abans del 2028, mentre que la infraestructura permetrà retenir l'aigua en moments de fortes precipitacions i reduir l'impacte sobre el nucli urbà.
Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
Palafrugell celebra el 23 de març la 39a cursa de les escoles en participació de l'alumnat de primària i també de secundària.
La prova reunirà alumnat de 5è i 6è de primària i de 1er i 2è d'educació secundària obligatòria. L'activitat començarà a les 11 del matí amb 4 sortides esglaonades i un recorregut urbà entre Parc Nou de la Sauleda i l'Escola Pivert.
I el Museu al Territori vol fer que la gent es faci seves les obres d'art.
En una entrevista al Supermatí, la directora del Museu d'Art de Girona, Carme Cluselles, ha presentat la nova fase del projecte Museu al Territori, que aquest any posa el focus en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, una de les joies del romànic del Baix Empordà. La iniciativa neix amb l'objectiu de retornar simbòlicament les obres a les seves comunitats d'origen i reforçar el vincle entre patrimoni i ciutadania. Cluselles ha explicat que el museu conserva peces procedents de diversos punts del territori, però sovint aquesta relació no és prou coneguda.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Pals acull la primera jornada comarcal de dansa urbana.
Pals serà l'escenari aquest 22 de març de la primera jornada comarcal de dansa urbana dins els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. L'activitat reunirà joves de la comarca en una exhibició oberta al pavelló d'esports. El calendari continuarà a la Bisbal d'Empordà i a Platja d'Aro.
I Palamós instal·la bucles magnètics a la biblioteca per millorar l'accessibilitat.
La Biblioteca de Palamós incorpora bucles magnètics per facilitar l'accés a la informació a persones amb dificultats auditives. El sistema millora la qualitat del so i forma part de l'aposta per una biblioteca més inclusiva i accessible.
Duván López porta l'escultura monumental al Parc dels Estanys.
El Parc dels Estanys acull l'exposició La veu de la pedra amb escultures monumentals de Duván López. La mostra s'inaugura el 21 de març i es podrà visitar fins al febrer del 2027 dins el cicle Art 2026.
I com cada divendres encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del derbi que disputaran Palamós i Torroella a la jornada número 23 de Primera Catalana. El Palamós, que en la jornada passada va aconseguir posar-se líder de la categoria, rebrà a casa un Torroella que és sisè i que ve d'obtenir un triomf important. I el grup 1 de la Segona Catalana també es disputa la jornada número 23. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà, i és que aquest cap de setmana el Calonge rep el Vilablareix, el Palafrugell a l'Arbúcies i l'Atlètic Bisbalenc al Farners. I pel que fa a les sortides, el Begur es desplaçarà fins al camp del Sant Gregori. Aquests han estat els titulars més destacats d'aquest matí de divendres 20 de març aquí al Baix Empordà, però també us hem d'explicar unes coses, uns temes que passen també més enllà de la nostra comarca, com són que aquest divendres culmina la setmana de protestes, ja ho direm, del sector educatiu, amb una vaga a tot el país que es farà sentir amb força als carrers de Barcelona. La convocatòria afecta els centres públics i la intersindical, a més, ha fet una crida perquè s'hi uneixi també l'escola concertada. I parlem també de vagues perquè nova jornada de vaga de metges a Catalunya. Els facultatius es tornen a mobilitzar aquest divendres per segon dia consecutiu, el novè des de l'octubre. Durant aquesta segona jornada està prevista una manifestació que sortirà de l'Hospital del Mar a les 10:30 del matí i arribarà fins al Parlament, i allà confluirà la protesta dels metges amb la mobilització dels mestres i professors. I troben al somorrostre el cos de Jimmy Gracie, el noi nord-americà desaparegut a Barcelona. Gracie va desaparèixer dimarts a la matinada després de sortir de festa a la Vila Olímpica. En clau internacional, Benjamin Netanyahu ha insinuat aquest dijous un component terrestre en l'ofensiva que manté amb els Estats Units a l'Iran. El primer ministre hebreu assegura que Israel ha actuat sol en el bombardeig al jaciment de gas més gran del món. De fet, a conseqüència d'aquest bombardeig, el preu del petroli es dispara i el gas s'enfila també després de l'atac d'aquest jaciment de gas de l'Iran. El barril de Brent s'enfila per sobre dels $115 i el gas natural de referència a Europa frega els 70 euros al megawatt hora. I el Vaticà ocultava casos de pederàstia a l'Església des del 1938 amb negligència i opacitat. Una investigació periodística internacional ha trobat documentació que demostraria que el Vaticà tenia informació de casos de pederàstia comesos per membres de l'Església des de fa un segle. Aquests són els principals titulars d'aquest matí de divendres 20 de març del 2026, i quan són les 8:09, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que, com sempre, ens porta Isaac Vilà. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Aquest divendres 20 de març, que comença la primavera, com bé has comentat, al començament del supermatí, però quin temps ens espera? Com ens rep la primavera?
Avui divendres comença la jornada, comença la primavera, ara mateix amb unes temperatures força més baixes que ahir. Ara mateix tenim valors per sota dels 5 graus a gran part de l'interior, 3 graus a la tallada a la Bisbal d'Empordà, 1 grau i mig a la tallada d'Empordà, fred, 4 graus i mig també a Calonge, 4 també a Castell d'Aro, o una mica més suaus a la costa, per exemple a Palafrugell, 6 graus i mig de temperatura, o per exemple a l'Estartit, 5 i mig. també marca el termòmetre. Avui divendres arriba la primavera. A 3, quan passi un minut de 3 quarts de 4 de la tarda, començarem la nova estació. Per tant, pràcticament avui ja el dia i la nit, el dia ja durarà una miqueta més. Ja tindrem més hores de dia que no pas de nit, i així seguirem fins al solstici d'estiu el mes de juny. En definitiva, un cap de setmana que serà agradable en conjunt. Avui divendres, bon temps. Demà dissabte, també un dia ben assolellat, amb una mica de garbí a la tarda i temperatura agradable. I diumenge esperaríem més nuvolositat. Aguantarà gran part del dia, però esperaríem més nuvolositat a partir del migdia i tarda. I no esperem com a partir de la tarda i nit de diumenge podríem haver-hi algun ruixat, fruit d'una mica, una altra tongada de vent de llevant, que aviam com acabarà comportant-se. Però en general serà un cap de setmana de ben aprofitar.
Doncs aprofitarem aquest cap de setmana, i nosaltres aprofitarem ara una petita pausa per a la publicitat. De seguida hi tornem aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà, amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a Cursa Urbana de Sant Josep, de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Tres golarros a l'Atlètic de Bilbao i amb alegria i xerinola cap a Pamplona. Aquest dissabte 21 de març a 6:45 de la tarda, Osasuna, Girona.
Escolta la transmissió des de mitja hora abans a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i el Twitch de Montilivin.
Dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals, amb el suport d'Estrella Damm.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave.
És un quart de nou. Itinera ha obert la tercera convocatòria per impulsar artistes locals, una convocatòria que romandrà oberta fins al 25 d'abril i que s'adreça a artistes vinculats a municipis de menys de 1.000 habitants. I per saber-ne una mica més, ja ens acompanya avui aquí en directe Carmen Crespo, que és CEO d'Itinera. Bon dia, Carmen, què tal?
Hola, molt bon dia, molt bé.
A veure, fa ja, si no m'equivoco, 11 dies que vau obrir la convocatòria, aquesta tercera convocatòria. No sé si ja heu rebut algunes sol·licituds.
Doncs sí, estem molt sorpreses i molt contentes, doncs, perquè, com tu molt bé has dit, és la tercera edició que es fa aquesta convocatòria amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, i normalment quan tanquem la convocatòria doncs, tenim entre 110-120 propostes, però aquest any, amb les dades que tenim dels anteriors anys, doncs estem per sobre. Estem sobre unes 25 propostes ja, i quan aquesta convocatòria es va obrir el dia 9 d'aquest mes. Aleshores estem molt, molt, molt contentes perquè veiem que és un projecte que cala dintre del territori i que cada cop té més ressò.
O sigui que el ritme de sol·licituds, diguem-ne, va millor que les dues últimes edicions, les dues últimes i primeres edicions d'aquesta convocatòria.
Sí, sí, exactament. Estem rebent, en aquest moment, estem per sobre de les dades de les anteriors convocatòries, de la primera i de la segona. Bueno, entenem que també això es deu això, a aquest coneixement del projecte, i que cada cop doncs, hi ha més coneixement i entre els músics dels micropobles, que al final és també un dels objectius del Festival Itinera, no només portar música a aquests municipis, música de qualitat en petit format i de gèneres que habitualment no s'escolten en aquests municipis, però també, per un altre costat, és posar en valor tot el talent que hi ha en aquests micropobles. Llavors es poden presentar qualsevol formació que com a mínim un dels membres estigui empadronat en un micropoble, que com molt bé has dit són doncs, tots aquells poblacions de menys de 1.000 habitants.
I com es poden fer aquesta sol·licitud? Com s'hi poden presentar?
Aquesta sol·licitud es pot fer doncs, si entren a les nostres xarxes socials, hi ha un link, si no a la nostra pàgina web hi ha un apartat específic on posa convocatòria i allà hi ha tots els passos. És molt simple, bueno, bàsicament és que ens expliquin una mica quin tipus de gènere ofereixen, quina proposta musical, quants membres són i destacar quin dels membres és un músic que està empadronat en un micropoble. Això és important destacar, eh? Vull dir, no es pot presentar una proposta musical on cap dels membres estigui empadronat en un municipi de menys de 1.000 habitants.
Entenc que han de demostrar que estan empadronats en aquests micropobles, no?
Sí, sí, exactament. Si no, doncs, evidentment, no ens passa gaire, però sí que hi ha algun que cada any, bueno, com a molt, dos o tres, bueno, a millor que no llegeixen bé les bases o per el motiu que sigui se'ns colen, i llavors doncs, abans de passar-ho al jurat definitiu doncs es fa aquest filtratge per comprovar que realment hi ha com a mínim un membre que forma part d'un micropoble.
Com dèiem, és la tercera edició, ja la tercera convocatòria, però no sé com va néixer aquesta idea, aquesta iniciativa.
Bé, el Festival Itinera va néixer l'any 2021, vull dir que aquest any farem la sisena edició. I va ser també des de la Fundació La Caixa, que sempre busquen projectes culturals on poder col·laborar, que ens van contactar. Van ser ells que ens van contactar, ens van dir que els interessava molt el nostre projecte, que era un projecte doncs, a nivell social i de país, perquè cobreix tot el territori. Penseu que l'any passat vam fer 180 concerts, curiosament va ser el primer any que la província de Girona va superar la de Lleida. Normalment és Lleida la que té més concerts, però l'any passat no, va ser al revés, va ser Girona per poquet, però va guanyar Girona. Uh-huh. Llavors va ser directament de la Fundació La Caixa que ens van contactar a veure com podien col·laborar amb nosaltres. I des del primer dia ja ens vam entendre, des de fa 3 anys, i continuen apostant per aquest projecte que posa en valor doncs, el territori i els seus músics i la seva qualitat artística.
Després, no ho hem explicat encara, però clar, després rebeu aquestes sol·licituds, siguin les que siguin, i després què? Uh-huh. Què passa amb aquestes agrupacions, amb aquests artistes?
Sí, és important això. Bueno, quan rebem això, doncs, com t'he dit, comprovem que realment reuneixen tots els requisits. Hi ha un comitè intern del Festival Itinera que fa una selecció i per veure que tots compleixin els requisits que es demanen, i amb aquests es passen a un jurat professional que tria 10 propostes guanyadores. Aquestes 10 propostes guanyadores passen a formar part del catàleg d'artistes que programarem durant aquesta edició del 2026, i els hi assegurem com a mínim 4 concerts dintre de tot el territori.
Noteu que comentaves que cada vegada es coneix més aquesta convocatòria, però des dels propis artistes, els propis grups, ja... Quina és la rebuda? Us diuen que ja esperen la convocatòria per poder-hi participar? Què us diuen ells?
Els músics, jo crec que, sobretot els músics que són d'aquests municipis, ho reben de forma molt positiva. Doncs és una via més per donar a conèixer doncs, la seva feina, les seves propostes musicals. No? Llavors sí, estan pendents d'això, i a vegades tenim trucades de escolta, no pertanyo a un micropoble, però puc presentar-me? No, les bases són aquestes i has de ser d'un micropoble. Tenim músics que s'ho diuen d'uns als altres. Tinc un company que també viu en un micropoble i li explicaré la proposta perquè es presenti l'any que ve, no? Sobretot músics que ja han sigut finalistes anys anteriors, llavors s'ho diuen uns als altres. Vull dir que penseu també que moltes vegades aquestes persones, aquests músics d'aquests municipis, tenen problemes per poder accedir a un circuit de programació. La cultura, en tots els seus àmbits i amb la música també, està molt centralitzada a les àrees urbanes i àrea metropolitana. Aleshores, tot el que queda lluny d'aquesta anella és difícil. Aleshores, ho agraeixen moltíssim i creiem que una de les parts de l'èxit és que entre ells mateixos s'ho van dient. Vull dir que sí, molt, molt contentes de la participació també per part dels músics.
Parlaves d'aquesta centralització, diguéssim, de la cultura i en aquest cas de la música a grans ciutats, com pot ser Barcelona o en el nostre àmbit també Girona. No sé si en els últims anys veieu una tendència que allunya la cultura i la música d'aquestes grans ciutats, o és al revés, o és que encara s'aglutina més en aquestes grans ciutats?
A veure, continua havent-hi molta oferta cultural aglutinada a les grans ciutats, i és lògic que així sigui, no? Doncs és on es concentra més públic, on hi ha els grans concerts. Sí que si posem el foc des de la nostra província, des de Girona, també som una província amb que tenim unes característiques una mica diferents, com et deia, de Lleida, per exemple, no? Tenim una concentració de públic, possible públic objectiu durant l'estiu, que és tota la Costa Brava. Tots sou coneixedors de la quantitat de festivals que es porten a terme durant l'estiu, no? En canvi, a Lleida, per exemple, als pobles de Lleida és més difícil trobar aquests projectes. Però també per contra, aquest puls tan cultural que té la província de Girona fa que neixin molts projectes que estan molt vinculats al territori, a les àrees més rurals, no? o més disseminats, no? Pobles més petits. Hi ha projectes molt interessants de totes les arts escèniques, i que cada cop n'hi ha més. Bueno, això també és una bona notícia, no? De la salut de la cultura al nostre país.
Sí que és cert, però que sovint grups, artistes, cantants, de, ja no només de micropobles, sinó també d'arreu, en aquest cas, de les comarques gironines, si fan el pas ja complicat de per si de dedicar-se exclusivament a la música, molt sovint han d'acabar anant i residint a Barcelona.
Sí, és cert, tenen que residir a grans ciutats, però també no tinc les dades i seria una, bueno, serà una dada que buscaré per la propera ocasió que parlem tu i jo.
Perfecte, ens sembla perfecte.
No, em refereixo que almenys, almenys amb els músics nosaltres treballem, en tenim molt poquets que es puguin dedicar exclusivament a la música. Uh-huh. I això, bueno, és un tema que hauríem de treballar tots plegats, tots els que ens dediquem a promocionar la cultura, a programar la cultura i també com a consumidors de cultura, aprendre que la cultura, doncs, hi ha uns costos, hi ha unes persones que han dedicat uns esforços, un treball, i que això s'ha de repercutir d'alguna forma, no? Llavors és difícil, nosaltres tenim un catàleg de més de 150 propostes musicals i podria dir que possiblement estem amb un 10% o menys de propostes musicals que els seus artistes única i exclusivament es dediquen a la música. I quan dic que es dediquen a la música, no és només que es dediquen a fer concerts o a expressar tota la seva creació artística, és que millor es dediquen a la música perquè a més són professors de música o fan altres activitats vinculades amb la música. Uh-huh. Però exclusivament poder viure de fer concerts, això és molt, molt, molt complicat.
Parlem una mica del Festival Itinera, que, com bé comentaves abans, complirà aquest any 6 edicions. No sé com va la preparació de l'edició d'aquest 2026.
Pues va, aquí estem ja escalfant motors, estem molt, molt contentes també perquè tenim, bueno, pues molt bona ja rebuda de molts concerts ja de molts municipis ja tancats. La presentació del festival es farà el dia 23 de maig. Aquest any ho farem amb un micropoble de la província de Barcelona, al Montseny, i amb moltes novetats aquest any. Ara mateix estem amb un projecte que és Itinera Comunitats, on volem, a més, a part dels concerts, posar el focus en problemàtiques que hem anat observant durant aquests 6 anys de cohesió social, de focalitzar amb la gent gran, amb els nouvinguts, amb aquests municipis, i bueno, estem treballant amb això, volem fer una prova pilot també amb aquests temes i bueno, engegar motors per a partir del mes de maig fins al 30 de novembre, doncs, fer concerts al real de tot el territori.
No sé si m'imagino la resposta, però jo no sé si em pots avançar algun nom tant de micropobles on anireu aquest any, com també de grups que hi puguin actuar.
Sí, a veure, aquest any, doncs, hi ha els assidus, els que sempre hi són, i si ens situem aquí a Girona, doncs tenim la Tallada d'Empordà amb tots els seus 4 municipis, que sempre ens contracten actuacions, són dels fidels. De fet, aquest any hem fet també un recull de quants municipis, no, són, ens segueixen des de la primera edició. La Tallada és un d'ells. Normalment, bueno, n'hi ha molts, hi ha Fontclara, hi ha Parlavà, hi ha Ullà també, Gualta, hi ha moltíssims pobles que hi seran. Després, quins artistes? D'entrada, hi ha tots aquests 40 concerts, perquè al final són 10 propostes que sortiran d'aquesta convocatòria i cada una d'elles té 4 concerts assegurats, que això és una sorpresa, a veure qui sortirà d'aquí, no? I per una altra banda, també per una altra línia d'actuació, acabem de signar un conveni amb la Fundació Pau Casals, que celebren el seu 150 aniversari, i també ens han contactat perquè volen que els seus músics, són músics d'arreu, també d'altres països, poguessin actuar dins del nostre festival. Aleshores incorporarem també aquests músics, que estem molt, molt, molt il·lusionades per poder, bueno, afavorir també aquest coneixement dintre dels municipis d'aquest tipus de música. Després, pues, segurament hi haurà els que sempre hem tingut i que continuen fidels a nosaltres, que són formacions de jazz, de blues, els Mira Jazz, els Foresta, que fan més música tradicional, bueno, moltíssims músics que ja formen part de l'ADN del Festival Itinera.
Doncs aquí, des de Ràdio Capital, com no pot ser d'una altra manera, estarem pendents d'aquesta programació, d'aquesta presentació del festival, de la 6a edició ja del Festival Itinera, una edició que també, com comentàvem, ha obert la tercera convocatòria per impulsar artistes rurals i n'hem parlat amb la CEO d'Itinera, amb Carmen Crespo, a qui li agraïm que ens hagi acompanyat avui una estoneta aquest matí de divendres, matí que comença la primavera avui. I res, que moltes gràcies per acompanyar-nos. Estarem pendents, repeteixo, d'aquesta sisena edició del Festival Itinera i fins la propera.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i que la música no pari. Vinga, bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Són 9:15. I és moment ara de començar l'ampliació dels titulars que us hem explicat fa una estona aquí al supermatí de divendres 20 de març del 2026. I comencem explicant-vos que els docents han tallat l'autopista Girona ahir dijous en el quart dia de vaga del sector educatiu. Aquesta ha estat una jornada de protesta que també ha afectat altres comarques i que ha tingut especial incidència a l'entorn de la ciutat de Girona. La mobilització va començar a primera hora davant del pavelló de Fontejau, on els participants van portar taules i cadires d'aula per visualitzar les condicions en què treballen cada dia i des d'allà s'han desplaçat en grup cap als accessos de l'autopista. Maria Alzina.
Els manifestants i una quarantena de tractors s'han dirigit cap a l'accés oest a prop de Sant Julià de Ramis, on els agents policials han barrat el pas a vehicles però han permès el pas a peu, fet que ha acabat amb el tall a la via en sentit sud. Al mateix temps, un altre grup de manifestants ha tallat l'autopista en sentit nord a l'alçada de Vilablareix, de manera que la protesta ha afectat els dos sentits de la circulació en aquest tram. A banda, també s'ha dut a terme una marxa lenta a Salt. Més tard, s'han reunit els manifestants pels carrers de Girona en una protesta que ha aglomerat unes 10.000 persones, segons el sindicat educatiu Eustec Estès. Durant aquestes accions reivindicatives, han ocupat la delegació dels serveis territorials de la Generalitat a Girona. La vaga també s'ha estès a comarques com el Vallès i el Maresme.
I més de 70 persones van assistir ahir a la jornada impulsada per la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament de Palamós, amb l'objectiu d'apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial local. La sessió va servir per mostrar casos pràctics d'empreses del Baix Empordà que ja han començat a incorporar aquesta tecnologia i per escoltar també la ponència de l'expert i divulgador Genís Roca.
L'acte l'ha inaugurat el regidor de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller, que ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions i empreses per afrontar els reptes tecnològics actuals. La jornada, moderada pel periodista Miquel 40, ha comptat amb la ponència principal del divulgador Genís Roca. Roca ha remarcat que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i que cal que les empreses s'hi introdueixin de manera progressiva, explorant-ne totes les possibilitats. Durant la seva intervenció ha explicat que la intel·ligència artificial permet automatitzar tasques, analitzar dades en temps real i millorar la presa de decisions. També ha animat els empresaris a adoptar una actitud proactiva, provant solucions concretes amb un retorn tangible.
En lloc de posar focus en la tecnologia, que és excessiu, has de posar focus en el problema. Però tu què vols fer? Ets fuster i vols fer els pressupostos més ràpid, perquè tarden massa els fusters a fer els pressupostos. Llavors és agafar i dir com aquesta eina em pot ajudar a fer pressupostos. Aquesta manera d'aprendre, orientat a un objectiu concret, és molt més fàcil. I fins i tot aquesta eina té una característica molt xula, que és que li pots preguntar a ella. Li vaig dir, com hauria de fer els pressupostos amb tu? Què t'he de demanar per poder fer un pressupost bo? I aprens per conversa amb la pròpia eina. Una miqueta raro, però funciona.
Un dels punts destacats ha estat la taula rodona amb empresaris del territori. El president de la Cambra, Pol Fages, ha subratllat que aquest espai és clau per resoldre dubtes i fomentar l'aprenentatge compartit entre empreses que es troben en diferents fases d'adaptació tecnològica. Hi han participat representants d'Empordàlia, l'Hotel Aigua Clara, Galant Textil i l'empresa Linku, que han posat els primers passos per en la implementació de la intel·ligència artificial. Entre els exemples s'han mencionat transcripció de trucades, gestió de correus i comandes, l'avaluació de riscos o la resposta automatitzada de ressenyes. Els participants també han compartit reptes de futur que esperen abordar amb aquestes eines, especialment en processos productius i de gestió. La jornada s'ha tancat amb la intervenció de Pol Fages, que ha encoratjat a les empreses a continuar innovant i formant-se. També ha remarcat la necessitat d'una formació específica per departaments i el compromís de la Cambra per acompanyar empreses i autònoms en aquesta transformació digital.
el context de conflicte internacional agreujat durant les últimes setmanes pot tenir conseqüències indirectes per a les empreses del Baix Empordà, especialment en aquells sectors que depenen de les importacions o del transport, en un escenari marcat per la incertesa econòmica.
Algunes empreses poden veure afectada la seva activitat si depenen de productes que arriben de zones en conflicte o de rutes comercials que es poden veure alterades, fet que pot provocar retards o dificultats en el subministrament. Són declaracions del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages.
No és tan... Sí, pot afectar en tant en quant a... hi ha una empresa que tingui una exportació directa en aquests països, doncs, evidentment, és complicada, o que algunes empreses aquí requereixin d'algun producte que hagi de venir d'aquella zona, hagi de passar per aquell trànsit aeri o aquell trànsit marítim i quedi bloquejat. I això, doncs, ja ho hem viscut amb altres crisis, amb el qual això pot afectar.
A més, l'augment del preu dels carburants pot encarir el transport i la logística, cosa que repercuteix en els costos de producció i pot acabar traslladant-se al preu final dels productes amb un impacte directe en els consumidors. Tot i això, el sector del turisme podria veure's beneficiat, ja que el Baix Empordà es percep com una destinació segura i això pot atraure visitants que descarten viatges llunyans i opten per quedar-se més a prop. En aquest context, en general, la incertesa també pot frenar el consum, ja que moltes persones opten per la prudència i retallen despeses, fet que pot afectar les vendes de les empreses locals.
La Bisbal d'Empordà construirà una bassa de laminació al rec de Raig per reduir el risc d'inundacions. Aquesta actuació respon a una problemàtica històrica del municipi i que va millorar la seguretat davant episodis de pluja intensa. El projecte compta amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua i es preveu que estigui enllestit abans de l'any 2028, mentre que la infraestructura permetrà retenir l'aigua en moments de fortes precipitacions i reduir l'impacte sobre el nucli urbà.
Segons els estudis, prop d'una cinquena part del sòl urbà i urbanitzable es troba afectada pel risc d'inundació, fet que fins ara limitava el desenvolupament de la zona de la Guardiola, un àmbit clau per al creixement del municipi. Amb aquesta situació, l'Ajuntament podrà impulsar nous equipaments públics al sud de la ciutat com un centre d'atenció primària, un centre residencial per a gent gran, una comissaria de policia i un centre de formació professional, que depenien per garantir aquestes condicions de seguretat. La intervenció s'emmarca en una estratègia per afrontar els efectes del canvi climàtic amb episodis de pluja més intensos i es complementa amb altres projectes hidràulics per protegir la població.
Palafrugell celebrarà dilluns vinent, 23 de març, la 39a edició de la Cursa de les Escoles. Es tracta d'una activitat esportiva adreçada a alumnat de 5è i 6è de primària i de 1er i 2è d'educació secundària obligatòria. Maria Vilà.
La cursa començarà a les 11 del matí amb sortida des del Parc Nou de la Sauleda i arribada a l'escola Pivert. La participació s'organitzarà en 4 sortides esglaonades, separades per 2 minuts, per garantir el bon desenvolupament de la prova. El recorregut passarà per diversos carrers del municipi, com Horta d'en Fina, Independència, Sant Pere, Daró o Frederic Martí Carreras. També travessarà espais cèntrics com Plaça Nova i Plaça Catalunya abans d'arribar al punt final. El dispositiu inclourà personal tècnic, voluntariat i serveis de seguretat al llarg de tot el recorregut. Els centres educatius participants gestionen la inscripció de l'alumnat i col·laboren en l'organització.
I el Museu del Territori vol fer que la gent es faci seves les obres d'art. En una entrevista al Supermat i la directora del Museu d'Art de Girona, Carme Closelles, ha presentat la nova fase del projecte Museu al Territori, que aquest any posa el focus en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, una de les joies del romànic del Baix Empordà. La iniciativa neix amb l'objectiu de retornar simbòlicament les obres a les seves comunitats d'origen i reforçar així el vincle entre patrimoni i ciutadania. Closelles ha explicat que el museu conserva peces procedents de diversos punts del territori, però sovint aquesta relació no és prou coneguda.
En aquesta nova etapa, el projecte se centra en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, un espai amb un gran valor històric i artístic. Tot i que avui en dia es conserva principalment l'arquitectura i restes de pintures romàniques, moltes de les peces originals es troben al museu. Entre aquestes destaquen una majestat romànica, una creu, i la singular viga de Cruïlles, una peça policromada amb escenes de monjos en processó. També hi ha retaule gòtic encarregat per Sança de Campllong, obra del pintor Lluís Borrassà.
Perquè el monestir de Cruïlles era un monestir molt important en l'àrea, amb molta força. I doncs aquí trobem una viga, bueno, hi trobem una creu,
sí,
una creu romànica, una majestat romànica, que la tenim al museu, que és procedent del monestir. I després la biga de Cruïlles, que és una biga excepcional, se'n conserven molt poques, una biga policromada en la que hi ha una successió d'una processó de monjos que itineren, així en successió, aparentment cantant.
Cruïlles ha posat en relleu la figura de Sança de Campllong, que va encarregar el retaule com a part d'un procés de reposicionament social. Aquest cas permet visibilitzar el paper de les dones com a promotores d'art, sovint invisibilitzat en la història. A més, ha destacat la continuïtat d'aquesta línia amb la seva neta, vinculada a un altre gran retaule del mateix període, obra de Bernat Martorell. Un dels pilars del projecte és el treball amb les escoles. A Cruïlles, els alumnes han participat en activitats educatives i creatives que culminen en propostes artístiques pròpies. En aquest cas, els infants han creat cançons inspirades en la història del monestir. Segons Cruïlles, el Museu d'Art de Girona és un equipament que va més enllà de la ciutat i representa tot el territori gironí, ja que integra col·leccions procedents de parròquies i espais històrics de la demarcació. Tot i això, ha reconegut que moltes comunitats desconeixen que part del seu patrimoni es conserva al museu. Per això, el projecte busca fer visible aquest origen i generar sentiment de pertinença.
Pals impulsa la dansa urbana amb la primera jornada comarcal dins els Jocs Esportius Escolars. Berta Roura.
Pals acollirà aquest 22 de març la primera jornada comarcal de dansa urbana, una iniciativa que vol donar visibilitat a aquesta disciplina i fomentar la participació dels joves. L'activitat tindrà lloc al pavelló d'esports i començarà al matí amb una exhibició oberta que reunirà participants de tota la comarca en un ambient participatiu per compartir experiències i coreografies. La jornada s'emmarcarà dins els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, un programa que promou la pràctica esportiva entre infants i joves i que incorpora la dansa urbana com una disciplina en creixement. L'organització va a càrrec del Consell Esportiu del Baix Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. El calendari continuarà a la Bisbal d'Empordà a mitjan d'abril i es tancarà a Platja d'Aro a finals de maig.
I la Biblioteca de Palamós reforça l'accessibilitat amb la instal·lació de bucles magnètics per a persones amb dificultats auditives. Berta.
La Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós ha instal·lat 3 bucles magnètics per millorar l'accessibilitat de les persones amb dificultats auditives. Aquest sistema permet transmetre el so directament als audífons o implants coclears, reduint el soroll de fons i millorant la claretat dels missatges. En total, s'han col·locat 2 dispositius fixos a la sala polivalent i al taulell d'informació, i un de portàtil. A més, els espais s'han senyalitzat per facilitar-ne l'ús. El projecte ha tingut un cost de més de 6.400 euros, finançats per la Generalitat, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palamós. Amb aquesta actuació, la biblioteca consolida el seu compromís amb la inclusió, sumant aquesta mesura a altres serveis adaptats com materials accessibles, interpretació en llengua de signes i lectura fàcil.
Duván López exposa escultures monumentals al Parc dels Estanys amb la veu de pedra dins del cicle Art 2026.
El Parc dels Estanys acull des del 21 de març l'exposició La veu de pedra, de l'artista Duván López, una proposta que reuneix una desena d'estructures monumentals integrades en aquest espai natural. La inauguració tindrà lloc dissabte al migdia amb una visita guiada a càrrec del mateix artista i la mostra es podrà visitar fins al febrer del 2027. L'exposició forma part del cicle Art 2026, impulsat per l'Ajuntament del Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, i convida a reflexionar sobre la relació entre l'art, la natura i la percepció. Les peces, de gran format i amb una forta presència física, proposen una experiència sensorial que va més enllà de l'observació, convidant el visitant a interactuar amb l'entorn. Amb aquesta iniciativa, el Parc dels Estanys consolida el seu paper com a espai cultural a l'aire lliure, apropant l'art contemporani al gran públic.
I com cada divendres encetem la prèvia esportiva del cap de setmana i avui ho fem parlant del derbi que disputaran Palamós i Torroella a la jornada número 23 de Primera Catalana. El Palamós, que en la jornada passada va aconseguir posar-se líder de la categoria, rebrà a casa un Torroella que és sisè i que ve d'obtenir un important triomf. Els palamosins van guanyar el camp del Premià per 2-3 i d'aquesta manera van aprofitar l'ensopegada de l'Argentona al camp del Banyoles per situar-se primers a la taula amb 40 punts. Per la seva banda, el Torroella va derrotar amb solvència l'Olot B per 4-0 i manté vives les seves opcions amb 32 punts. I I el grup 1 de la segona catalana també es disputa la jornada número 23. Aquest cap de setmana el Calonja rep el Vilablareix, el Palafrugell a l'Arbúcies i l'Atlètic Bisbalenc al Farners. I pel que fa a les sortides, el Begú es desplaçarà fins al camp del Sant Gregori. Comencem parlant del Begú, que la setmana passada va patir una ensopegada a casa davant de la Unió Esportiva Quart, que l'ha fet caure fins a la tercera plaça i a 5 punts del primer lloc. La visita dels begurencs a un Sant Gregori que a sisè no es preveu fàcil, però hauria de servir per refer-se de la derrota de la jornada anterior i per no descavalcar-se del grup capdavanter. I parlem ara del Palafrugell, que la setmana passada va obtenir un esperadíssim triomf a domicili davant del Blanes. El conjunt palafrugellenc rebrà un Arbúcies que és cinquè, però amb molta més moral que fa unes setmanes, quan comptava tots els partits com a derrotes. I l'Atlètic Bisbalenc rebrà la visita del Farners, amb qui empata a 33 punts. Cal subratllar que Vidrarenca, Blanes i Roses també tenen 33 punts, un quíntuple empat que confereix un gran interès a la zona mitja de la taula. I per últim, el Calonge té una bona ocasió per recuperar la bona línia amb la visita del Vilablareix. Els gironins són penúltims i els calongins encadenen diverses jornades de mals resultats que els han fet baixar fins a la 12a posició, només 3 punts per sobre de la zona de descens. I quan són 3/4 tocats de nou, nosaltres fem ja els últims instants d'aquest supermatí de divendres i ho fem amb la secció amb Anna Pujol, nutricionista, coach nutricional i dietista. Últims minuts, recta final d'aquest últim supermatí de la setmana, supermatí de divendres. I com sempre, els divendres, cada dos divendres, ens acompanya Anna Pujol, que és nutricionista, dietista i coach nutricional. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
A veure, aquesta setmana de què toca parlar?
Aquesta setmana us porto un tema que no sé si em guanyaré enemics o no. Ara ho veurem. Perquè avui venim a parlar sobre el consum d'alcohol.
Ostres, doncs... Doncs sí, no sé si... A veure, enemics no crec jo, perquè tenim una audiència molt amigable, però sí que és cert que és un tema... no sé jo si dir polèmic o controvertit, perquè està molt normalitzat el consum d'alcohol a la nostra societat i no sé fins quin punt som conscients del que suposa pel nostre cos.
Sí, com bé dius, és un debat que hi ha hagut durant molt de temps, perquè tot i que hi ha les grans organitzacions de la salut que desaconsellen totalment l'ús de l'alcohol i com a professionals de la salut no podem recomanar mai l'ús de l'alcohol, encara hi ha organitzacions que ho recolzen. I com bé dius tu, doncs clar, per algun motiu serà, perquè a nivell de societat l'ús de l'alcohol està molt arrelat a la nostra cultura i hi ha un negoci darrere increïble, evidentment. Hi ha algú beneficiat darrere de tot això, esclar.
Perquè...
I aquí és on tens tot, clar.
O sigui, a grans trets, si haguéssim de definir l'alcohol, què és l'alcohol?
L'alcohol, al final, és un element, és un compost químic, que té un impacte negatiu en el nostre cos, sí? Inclús actua com una droga declarada, vull dir, està claríssim. L'alcohol pot generar addicció i molts de problemes que les addiccions a nivell mental ens afecten, però a nivell físic, en els nostres òrgans, també li fa molt de mal aquest alcohol. Té un impacte negatiu en el cervell, en el fetge, en el cor, òrgans molt importants i molt rellevants per a la nostra salut. Sí, igual que el tabac amb els pulmons, doncs l'alcohol, el nostre fetge, el nostre cervell, els afecta molt negativament. I és una de les, és un cancerigen declarat tipus A, que és tipus A vol dir que és la més greu de totes, diguéssim, que està demostradíssim que provoca càncer, sí? Doncs no hi ha debat aquí.
De fet, durant totes les seccions que hem fet ja durant aquesta temporada del supermatí, sempre ens dius que cada persona és un món, que no pots dir el que ha de menjar tothom perquè tothom té el seu cas i el seu cas concret i potser a alguna persona li aniran bé o li cauran millor alguns aliments que altres, però sí que l'alcohol no és un aliment, però sí que és una substància que sí que hauríem d'evitar tots.
Sí, jo aquí sí que sempre em poso molt ferma amb això i sóc molt, molt clara, mai recomanaria l'alcohol, perquè al final el que dius tu no ens aporta un benefici, no és bo pel nostre cos ni per la nostra salut. Per tant, quan menys en puguis consumir, millor. I mira, he buscat l'últim estudi que hi ha sobre el consum d'alcohol del 2025, senyala que a Espanya tenim un ús de 11,5 litres d'alcohol pur per persona a l'any. Vull dir que al final encara consumim molt d'alcohol, tot i saber que és perjudicial.
Però així tot va a la baixa, aquest consum?
Mira, això és el que jo esperava trobar, eh? I quan ho buscava deia, sisplau, que algun estudi m'ho digui. I l'únic que he pogut rascar aquí és que sí que és veritat que els joves, menors de 18 anys, diguéssim, tenen una... comencen a percebre l'alcohol més nociu que no pas gent més gran, diguéssim. I deia això, que un 57% dels joves veuen l'alcohol com un risc per la salut. I aquí, mira, m'agafo amb això pensant, hi ha una mica d'esperança. Però és molt difícil, clar.
No sé si a la consulta veus alguna diferència entre la gent que ve i tu els recomanes que deixin de prendre alcohol. Veus diferència entre la gent més jove i la gent més adulta o més gran?
Sí que és veritat que la gent més gran, me refereixo pues, majors de 40 anys, per dir alguna cosa, o sigui, mitjana edat, tampoc parlem de 65 anys en amunt, sinó més mitjana edat, 40-50 anys, el problema és l'ús diari de l'alcohol, que beuen alcohol cada dia. Inclús en aquest estudi també he trobat que a Catalunya un 10% de les persones reconeixen prendre alcohol a diari. Prendre alcohol a diari és el pitjor que pots fer, diguéssim. És el més perjudicial, perquè encara que sigui una dosi petita, el fet de fer-ho diari, constantment, fa que la freqüència d'ús empitjori molt els resultats en la salut, diguéssim. El cos ha de fer molta feina cada dia per anar eliminant aquest tòxic, i això al final a nivell hepàtic sobretot és el pitjor que pots fer. Per tant, no seria tan perjudicial deixar-ho esporàdicament el cap de setmana, un dia puntual, com l'ús de cada dia. Aquest seria un problema més greu.
Així doncs, ja ens ho has deixat una mica clar, però la teva postura envers l'alcohol quina és?
Sí, és clar, la meva postura és alcohol zero. Vull dir, això, soc molt tallant amb això. Inclús a vegades a la consulta gent em pregunta, però si haig de veure, què és el menys dolent, diguéssim, per agafar-se alguna cosa, no? Què agafo, vi o cervesa? Què escullo, no? Pensant que, doncs, que el vi o la cervesa doncs, seran millors opcions. Aquí jo el que diria, el que deies tu sempre, Joan, s'ha de personalitzar i s'ha de veure cada cas de forma individual. A vegades fer d'un dia per un altre treure l'alcohol de cop, doncs entenc que pot ser difícil. Llavors aquí el que buscaria més anar reduint gradualment l'ús de l'alcohol. I si hem d'escollir, escull sempre el que tingui una menor graduació alcohòlica. Al final pensa que l'alcohol també ens aporta calories. Vull dir, el pitjor de l'alcohol no és tant les calories sinó l'efecte neurotòxic, però l'alcohol també porta més calories que el sucre. I a vegades ens preocupem molt de les calories que ens pugui portar un tall de pa i no estem veient que aquella cervesa o aquella copa de vi pues, a nivell calòric també té una caloria important.
Clar, també es diu molt sovint, no sé si és un mite o no, ara m'ho diràs tu, que el que fa pujar de pes o fa engreixar no és la cervesa sinó la tapa que et fas amb la cervesa. Això és cert?
També.
És cert o no és cert?
Sí, al final tot hi fa, eh? Però tingues en compte això. Si tu saps que, per exemple, un gram d'alcohol t'aporta 7 quilocalories, mentre que un gram de sucre te n'aporta 4, no? Clar, si a sobre li afegim una tapa que sol ser rica en greix, moltes vegades, doncs l'aport calòric es dispara. Llavors, la combinació de l'alcohol més allò que ho acompanyis, encara fa que hi hagi pitjor. Inclús de vegades que et trobis malament a nivell digestiu. La combinació d'alcohol amb greix a nivell digestiu pot ser complicat i que te trobis, doncs, jo què sé, panxa inflada, te trobis molt tip, te notis butit, doncs també pot ser per la combinació de les dues coses.
Ho has comentat una mica també al començament. Clar, canviar aquesta tendència i lluitar per un consum zero d'alcohol és pràcticament impossible pels interessos que hi ha darrere.
Sí, ja hi conto, eh? Llavors, a vegades, si allò en el món fantàstic o en el món ideal, doncs seria genial que ningú fumés i que ningú bevés alcohol, carai, i que no hi hagués contaminació ambiental, i aquí som. Però la realitat, hem de ser més tocar de peus a terra i veure, doncs, què estem vivint en aquesta època, no? Sí que és veritat que ara, sobretot he vist entrevistes amb joves, si abans que una persona no bevés alcohol, sobretot en un ambient social, quedaves com més senyalat o més mal vist, i ara ja no hi ha aquesta percepció. Vull dir, si arriba una persona i diu no, jo no bec, ja no ho veiem tan estrany. I això em consola, perquè jo sóc d'aquestes, jo no bec. I durant molts anys semblava que era com una cosa estranya i tenies que escoltar comentaris de tot caire. Però ara ja no, ara està més normalitzat i això em consola, de dir, bueno, potser aquesta lluita d'alcohol zero no arribarem mai, però almenys que si una persona es pugui sentir còmoda dient, jo no veig cap problema, i això també és on podríem arribar, normalitzar el fet de no beure.
O sigui, tu, Anna, com a abstemia, diguéssim, sí que notes que cada cop hi ha més acceptació, com a mínim en el teu entorn social, cap a la gent com tu, que prefereix no beure gens d'alcohol.
Sí, això és el que més m'agrada, no? Que no te sents tan bitxo raro. Al final dius, bueno, no bec, la gent t'ho respecti i ja està. No hagis d'estar justificant el per què no bec, que tim, que tam. Llavors, ja està, cap problema. I pots seguir fent vida normal, t'ho pots passar igual de bé, sense beure, està claríssim. I a vegades hi ha gent que diu, és que si no demano una cervesa, no sé què demanar en una terrassa. Va, sisplau. Vull dir, hi ha altres opcions que estan molt bé, que aquest no sigui un factor limitant.
A la consulta, però, et trobes casos de gent que li agradaria, no sé si jo, si fer el consum zero d'alcohol, però si reduir-ne bastant el consum durant la setmana, i que per pressió social, perquè, no, és que jo vaig a veure el Barça amb els meus amics i sempre, clar, si no faig una cervesa, tal, o si és que si quedo per fer un vermut no faré un suc. Et trobes aquests casos, també?
Sí, sí, sí. És una resistència força clara a la pressió social. Però, clar, també, sobretot gent que ve a la consulta amb l'objectiu de baixar de pes o millorar la seva salut, quan portes un mes sense beure alcohol, comences a veure molt ràpid els beneficis. Mm-hmm. Sobretot, doncs, més als homes, les noies també, se'ls redueix la panxa, els millora el greix visceral, es noten més desinflats, es veuen més prims. Això també motiva, no?, de dir, ostres, no bec alcohol, però mira que bé que em trobo. Hasta inclús m'he trobat casos de gent que el fet de deixar l'alcohol aconsegueixen dormir millor per les nits, no despertar-se tan sovint o no tenir un son tan lleuger i poder descansar millor i rendir millor. Llavors el benefici és tan gran que penses, em compensa, i ja està.
Doncs Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, moltes gràcies una setmana més per acompanyar-nos aquí al Supermatí aquesta setmana per parlar una mica d'aquest tema que, diguem-ne, que és tabú, però alhora ja no ho és tant com fa uns anys, que és el consum desmesurat d'alcohol que tenim a la nostra societat i els perjudicis que això comporta per al nostre cos. Anna, molt bon cap de setmana.
Igualment, Joan, moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.
Encarem ja la recta final d'aquest últim supermatí de la setmana, supermatí de divendres 20 de març del 2026, un supermatí en el qual us hem explicat, entre altres temes, que els docents han tallat l'autopista ahir dijous a Girona en el quart dia de vaga del sector educatiu, o que més de 70 persones van assistir a la jornada impulsada per la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament de Palamós amb l'objectiu d'apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial local. I també que el context de conflicte internacional agreujat durant les últimes setmanes pot tenir conseqüències indirectes per a les empreses del Baix Empordà. A més, també us hem explicat que la Bisbal d'Empordà construirà una bassa d'eliminació al Rec del Raig per reduir el risc d'inundacions o capals, acollint la primera jornada comarcal de dansa urbana. Tot això en un supermatí en el que hem parlat amb Carmen Crespo, CEO d'Itinera, que ens ha explicat la tercera convocatòria per impulsar artistes rurals que ha obert el Festival Itinera i també ens ha fet un petit tastet d'aquesta sisena ja edició del festival. Un divendres 20 de març, divendres en el qual comença la primavera, com ens ha recordat Isaac Vilà, que per cert, tornem a saludar l'Isaac perquè ens ha de fer una última previsió del temps per aquest divendres 20 de març i també per al cap de setmana. Isaac, què ens espera?
Avui comença la primavera, quan passi un minut de 3:15 de la tarda comencem aquesta nova estació i la comencem amb un temps força estable i ara mateix fred. La temperatura és fresca a l'interior, valors per sota dels 5 graus a l'interior, més suau, una mica més altes a la costa, i esperem avui un divendres ben assolellat, ben tranquil, amb una temperatura agradable al migdia. Demà dissabte, la mateixa tònica de temps, sol, tranquil·litat, i diumenge, gran part del dia aguantarà, el que passa que a partir del migdia i tarda començaran a sovintejar més els núvols i podria ploure una mica al vespre i nit de diumenge a dilluns. Com en dèiem, en general serà un cap de setmana de ben aprofitar.
Doncs un cap de setmana, primer cap de setmana de la primavera d'aquest 2026 de ben aprofitar. Nosaltres ho deixarem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i tornarem com sempre dilluns a les 8 del matí en directe. Que vagi bé, adéu-siau, bon cap de setmana i gaudiu de la primavera.